La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. El gobierno ha conseguido dar luz verde en Congreso para mantener las medidas de ahorro energético, pero quien piense que esto es un punto y final se equivoca de plano. Esto no ha hecho nada más que empezar. Llevamos varias semanas contando, explicando, analizando las medidas del decreto, pues probablemente queden todavía mucho más por contar y explicar, porque todo esto es solo el primer paso. De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha comenzado hoy una ronda de contactos con el sector de la energía, industrias o empresarios para sondear medidas a corto plazo. Y tan corto pueden plantearse ella misma a partir del mes de septiembre. El gobierno está haciendo ahora lo que debería de haber hecho antes de lanzar el decreto: consultar a las partes implicadas. Lo que está por venir en materia energética puede ser todavía más complicado de lo que tenemos. Por lo pronto, septiembre empieza fuerte. Este próximo miércoles, la compañía rusa Gazprom tiene previsto cortar el suministro por completo a Alemania. Cierra el grifo, en principio durante 3 días, con la excusa de que hay que realizar alguna labor de mantenimiento. En el fondo es un aviso a navegantes, un mensaje dentro de esa estrategia de chantaje que está manteniendo Vladimir Putin con el gas. A ver cómo afronta el gigante europeo esta primera prueba del miércoles. El caso es que nadie se fía ya de que ese corte anunciado pase de temporal a indefinido. Visto lo visto, a Putin le basta con decir que hay alguna tuerca que no aprieta bien para justificar un cierre permanente. Esta incertidumbre provoca que el precio del gas cotice por encima de los 300 euros el megavatio hora en los mercados internacionales. Y el siguiente dato es demoledor. Hace un año costaba 45 euros y en 2020 el precio del gas era tan solo de 16. Hoy lo estamos pagando a más de 300, así que echa la cuenta. Esto provoca que nuestra factura esté disparada a pesar de tener el gas limitado, topado, a un precio máximo de 40 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que compensar a las eléctricas que negocian este gas en el mercado internacional a un precio mucho más caro de lo que luego lo cobran en España. Es una cuestión básica. Nadie compra la materia prima a 300 euros y luego vende el producto a 40. Eso sería una auténtica ruina. Como el gas está disparado, esa compensación es más alta que el propio precio de la electricidad en origen y hace que hoy millones de clientes en España estemos pagando la factura de la luz un 40% más cara que el día en el que entró en vigor la excepción ibérica. Lo del tope del gas, aquel día fue el 15 de junio y pagamos el megavatio hora a 224 euros. Hoy son 318. Para el experto en energía Jorge Sanz, aquí en COPE, no se puede decir que la excepción ibérica esté siendo un éxito.
El fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos o Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del PUR, pero eso sí es relevante. Lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Pues eso, que al final a cualquiera de nosotros lo de la compensación, el pool o los mercados internacionales nos puede dar lo mismo. Lo que cuenta al final es el palo que nos dan en la factura. Y septiembre empieza fuerte en materia energética. Y hay una clave más. Las medidas que estamos aplicando, esto del decreto, se están desarrollando en agosto. Pero el verano se acaba y se acerca el invierno, el momento más importante del consumo de gas en toda Europa, también en España. Si es el momento de más consumo, será también el momento para buscar más ahorro. Así que avisamos que damos. El gas nos va a pasar factura. Nunca mejor dicho. Ese viernes es 26 de agosto en el que tenemos más noticias para conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
El incendio de Lobeira en Orense ya se considera un gran incendio al superar las 560 hectáreas afectadas tras una rápida evolución en las últimas 24 horas. Por otra parte, los incendios originados en Bailo, en Huesca y en Peñarroya, en Teruel, han quedado extinguidos y el de Oliete, también en la provincia de Teruel, está controlado después de afectar a 110 hectáreas. Y récord de gasto en pensiones en el mes de agosto, 11.000 millones de euros, un 4,6% más que en agosto del año pasado. Supone un 11,8% del Producto Interior Interior Bruto. A 1 de agosto había en España 9.015.379 pensionistas que cobraron de media 1.091 euros mensuales. Y este fin de semana el calor nos da un respiro en casi toda España, pero 7 comunidades del Tercio Oriental están bajo alerta. Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia en alerta amarilla, y Baleares y la Comunidad Valenciana en nivel naranja por lluvias acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado y tormentas con posible granizo. Andalucía sigue en alerta por altas temperaturas que podrían llegar a los 40 grados. Y nuevo golpe del régimen de Daniel Ortega a la iglesia en Nicaragua. La dictadura ha ordenado el cierre de otra emisora de radio de la iglesia católica, la Radio Estéreo Fe, una emisora que administraba el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que continúa en arresto domiciliario desde el pasado viernes. Este cierre se suma al de otras 8 emisoras y 3 canales de televisión propiedad de la iglesia. Y todo preparado en la Basílica de San Pedro para el consistorio de cardenales que se va a celebrar mañana, en el que el Papa Francisco va a crear 20 nuevos corporados.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya ha empezado el sorteo de la Europa League.
Como ya ocurrió ayer, Estambul acoge el evento que empareja los equipos en la segunda competición continental. España está representada por 2 equipos, la Real Sociedad y el Betis. Vascos y andaluces tratan de evitar a los principales cocos, a saber, el Manchester United de Casemiro, la Roma de Mourinho y el Arsenal de Arteta. A las 2:30 se celebra también el sorteo de la Conference, la tercera competición continental, con el Villarreal, que ayer superaba al Hajduk. En el mercado de fichajes, a 6 días del cierre, informa Rubén López de COPE Cádiz de que el conjunto gaditano va a incorporar a Theo Bongonda, delantero procedente del Genk, que es también noticia de esta mañana la lesión de Marcao, que según comunica el Sevilla sufre una microrotura en el isquiotibial y será baja durante 3 semanas. En ciclismo, ya está en marcha la 7ª etapa de la Vuelta a España. Equipo de enviados especiales, Quique Iglesias.
Y la etapa 7, desde Camargo camino de Cisierna, está volando a casi 50 kilómetros por hora de media. Quedan todavía 164 kilómetros para llegar a la provincia de León, a Cisierna. Hay una fuga que intenta ganar terreno. 38 segundos para 6 corredores, entre los cuales un español, Jesús Herrada, del equipo Cofidis. Hay que recordar que después de la etapa de ayer, el líder es el belga del equipo Quick Step, Remco Evenepoel.
Podrán seguir, ya saben, el final de etapa en cope.es, las aplicaciones móviles y emisoras Cope Más desde las 4. Y una mala noticia que se acaba de producir en los mundiales de bádminton de Tokio. Carolina Marín ha caído eliminada tras perder ante la número 1 del mundo, la japonesa Akane Yamaguchi.
Gracias, Ante. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de Barcelona per tota Catalunya, en aquest migdia, COPE, la 1:07, salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb el Jorge Martínez a les vies de so, i també de la Yolanda Bernal, dels serveis informatius. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
I el senyor Gil, company de la redacció d'Esports. Bona tarda.
Què hi ha, Montse, companys? Bona tarda.
Doncs no perdem més temps i sabem ara mateix quin és el temps que ens espera en les properes hores, Yolanda.
Doncs mira, a partir d'aquest migdia comença a ploure ja, sobretot a la meitat nord, a les comarques de Girona, pluges que poden ser intenses en aquesta zona. Aquí, avui sí que començarem a notar una baixada de temperatures que es mantindrà durant tot el cap de setmana, i demà dissabte encara plourà, sobretot a la tarda, i diumenge el temps estarà ja més tranquil, amb més estones de sol arreu de Catalunya.
I en quant al transport i al trànsit, hi ha alguna incidència?
Normalitat a aquesta hora al transport públic i a la xarxa viària. Un accident que s'acaba de produir provoca cues a la P7 a l'Ampolla, direcció l'Aldea. Continua tallada l'A2 a la sortida del Bruc, sentit Barcelona, per vessals d'aigua, i retencions a la P7 a Vilaseca, sentit Tarragona, i congestió també a la Nacional 2 a la Jonquera cap a França.
Yolanda, quins temes esteu preparant per l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra?
Doncs mira, la Policia Nacional ha desmantellat 49 botigues online presumptament fraudulentes que es dedicaven a l'oferta i venda d'articles que després els seus compradors doncs no rebien mai. Eren sobretot electrodomèstics i productes informàtics a preu molt baix. Hi ha 7 detinguts a les províncies de Barcelona i de Girona. I avui farem balanç de com han anat els casals d'estiu per a més de 200 nens ucraïnesos que van arribar a Barcelona fugint de la guerra al seu país. Són nens d'entre 5 i 13 anys. Durant gairebé mes i mig, doncs, han pogut participar en un munt d'activitats, s'han pogut relacionar amb altres nens d'Ucraïna, però també de Barcelona, i s'han pogut oblidar, doncs, almenys durant unes setmanes d'aquesta tragèdia de la guerra. La majoria d'aquests nens es queden a Barcelona i començaran d'aquí a pocs dies el curs escolar.
Iolanda, a quina hora podem escoltar tot això i més?
Com cada dia, a partir de les 2:20.
Allà hi serem. Gràcies, que vagi bé, Iolanda.
Que vagi bé, adéu.
Senyor Gil, Esports Cope, que s'està cuinant a la redacció d'Esports Cope Catalunya i Andorra?
Doncs alguna cosa s'està cuinant. Atenció, en clau Mercato, informa Elena Condis, als agents d'Aubameyang a Londres, per accelerar la sortida de Pierre Aubameyang al Chelsea. Informa Elena Condis als agents d'Aubameyang a Londres per mirar d'accelerar una operació capdalt, pedra angular del Mercato Barça, perquè és la que permetria obrir el marge per la inscripció de Koundé. El Espanyol apunta aquesta frase, la que acaba de dir Javi Puado fa uns minuts en roda de premsa.
Apunto.
El Espanyol le puede ganar al Madrid.
Le puede ganar al Madrid, claro.
Ah, vale.
Claro.
Vale, perquè al cap i a la fi...
S'ha de sortir a guanyar.
Genera, evidentment, la pregunta blanquiblava del dia. I posats a apuntar, doncs miri, he fet els deures, perquè vostè m'ha dit, apunti, Akane Yamaguchi, que és la jugadora de bàdminton japonesa que ha eliminat a Caro Marín del Mundial. D'això en volem parlar a Sports Cope, de l'etapa 7 de la Vuelta entre Camargo i Cistierna, i de la Supercopa de Catalunya d'handbol, on avui vivim una segona semifinal entre el Barça i el Finestrelles d'Esplugues. L'handbol Esplugues que juga aquesta Supercopa de Catalunya davant del Futbol Club Barcelona. Recordem ja classificació de l'handbol Granollers per la final. I en el món del bàsquet tenim un Girona-Manresa, partit amistós. Com estan les preguntes del dia? Al nostre compte de Twitter. Doncs obrim la pantalla i repassem com estan les enquestes. En clau Barça, creieu que el Barça estarà a 8ens de la Champions després del sorteig d'ahir? Barça, Bayern, Inter, Victoria Pilsen. Doncs hi creu que estarà al 54% de copenautes. Està guanyant el sí ara mateix. En clau Espanyol, travessa de l'Espanyol Real Madrid. Victòria del Madrid, 48%. Victòria de l'Espanyol, 36%. Empat, 16%. En clau gironina, el Girona repetirà victòria a Montilivi avui contra el Celta? Sí, 53%. No, 47%. Per cert, el Girona-Celta, evidentment, tiempo de juego, cope más, aplicacions, internet, dispositius, etc, etc.
Doncs allà hi serem, senyor Gil. Tot això i més, a quina hora ho podem escoltar?
3:05 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
Estarem escoltant atentament. Gràcies, senyor Gil.
Adéu.
Que vagi molt bé. 1:12. Jo crec que ara és una bona hora per llamar al 650-51-52-53, que és el telèfon de nostra amiga Enriqueta, dietista del plan 1-2-3. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Pues sí. Creo que es el momento ideal para empezar a perder peso, el que hemos recuperado en estas vacaciones, ¿no? Y con el plan 1-2-3 es que lo vas a conseguir, pero más fácil de lo que te imaginas. Y digo fácil y rápido, son 3 semanas, Monse, y en estas 3 semanas podemos llegar a perder de 4 a 7 kilos. Y el plan 1-2-3 no son batidos. Sigues comiendo y sin efecto rebote, pierdes peso, bajas volumen.
Recordemos que estamos hablando de un producto natural, con registro sanitario, es económico, como bien decías, fácil de hacer y apto para todos y en tan solo 3 semanas. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué pasa en la primera, Enriqueta?
Pues la primera semana vamos a tomar unos soles con sabor a piña, que son drenantes. Nos ayudan a eliminar las toxinas. Nos deshinchamos, ya recuperamos nuestra cintura porque bajamos más de una talla y eliminamos los michelines. Y además nos despedimos de la recepción de líquidos y del volumen. Esta es la primera semana, Monte.
Muy bien, vamos a la segunda.
La segunda semana tomaremos los soles con sabor naranja, que son pura fibra y prebióticos para cuidar nuestra flora, para tener buenas digestiones, para despedirnos del estreñimiento y para perder más de 3 kilos en esta segunda semana.
Bueno, ya nos vemos diferentes después de 2 semanas. ¿Y la tercera?
Pues vamos a trabajar la grasa, vamos a tomar las cápsulas que son captagrasas. Atrapamos, eliminamos, seguimos perdiendo peso y también estas cápsulas son saciantes y calman la ansiedad, que va muy bien, ¿eh? Y el resultado en estas 3 semanas es que hemos perdido de 4 a 7 kilos y además hemos mejorado el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Así que si quieres empezar ya tu plan 1-2-3, ¿qué tienes que hacer? Pues llamarme, el teléfono 650-51-52-53 y te lo llevamos a domicilio sin gastos de envío.
Y además hay algo que me encanta, que es que no viene solo el plan. ¿Cómo va a venir solo?
No viene nunca solo porque los oyentes de Coque se llevan la mejor promoción. Si me llaman ahora tendrán de regalo con el plan 1-2-3 nuestras infusiones, que las vamos a tomar todavía fresquitas, la detox más la drena más la lipo, también de regalo el gel adelgazante que lleva rolón incorporado y también hoy de regalo el jarabe depurativo que va de maravilla para seguir depurando nuestro organismo. Esa gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 si llamas ahora mismo el teléfono 650-51-52-53 y despídete del sobrepeso y despídete de ese volumen que no estarás hinchada en tan solo 3 semanas.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53. Enriqueta, dietista del Plan 1-2-3, gracias. Buen fin de semana, que vaya muy bien.
Igualmente, un beso muy fuerte, Montse.
Otro para ti. I nosaltres, d'aquí un moment, parlem d'una cosa que ens agrada molt, que és viatjar. Parlarem de turisme i concretament a Catalunya, que ha recuperat els nivells prepandèmics del juliol amb 2,47 milions de viatgers.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Cambiaron la música.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar 2 prendas de una selección de kits El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo he intentado muchas veces, pero nunca me ha salido. Puede que me falte voluntad o que me sobre vicio.
Avui a Herrera COPE Catalunya i Andorra és un plaer parlar i saludar en Jordi Martí, que és el president de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades, ACAVE. Senyor Martí, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolti'm, és un plaer parlar amb vostè i és un plaer també quan parlem de bones notícies, perquè si diem a l'audiència que el turisme a Catalunya ha recuperat els nivells prepandèmia al juliol amb més de 2,47 milions de viatgers, això és més que una molt bona notícia.
Correcte. Crec que ja tocava començar a parlar de bones notícies després de 2 anys d'incerteses i, bueno, doncs això, vam començar aquest any sense també tenir massa expectatives, perquè, bueno, recordar que l'Omicron estava encara donant voltes, i al final, doncs, bueno, al final sembla ser que han arribat finalment les bones notícies que ens calia pel sector.
Hi ha una dada que es triplica el nombre de visitants estrangers, és cert, això?
Bueno, clar, si parlem en relació a l'any anterior, és ben fàcil. Hem de recordar que hi havia moltes restriccions, que hi havia fronteres tancades, que hi havia restriccions de vols, les companyies aèries no estaven encara amb totes les línies actives. Bueno, és més que probable que així sigui en comparació a de l'any anterior. Però el que passa que aquí seria interessant fer comparatives més amb 2019 i les dades que tenim en comparatives del 19 del mes de juliol, encara estem amb, per exemple, amb arribades d'aeroports amb un 12% menys que el 19. Bueno, és igual, que està molt bé, eh? Siguin bones notícies, venim d'on venim.
I tant que sí. A Tarragona sembla ser que no estan gaire contents, senyor Martí, perquè el turisme rus aquest any no ha fet acte de presència. Imagino que la guerra a Ucraïna i tot el que està passant ha afectat-hi molt, no?
Bueno, és veritat que, òbviament, no, està clar que el mercat rus no existeix aquest any, per totes les circumstàncies que hem tingut. També és cert que veníem dels 2 anys, que era un dels, abans de la guerra, durant la pandèmia, que hi havia també, eren les que estava fallant més també pel tema de la vacuna. que no estava homologada a la Unió Europea, mm. i amb aquests dos temps, amb aquests dos anys hem tingut temps d'anar veient que aquest mercat doncs s'hauria de substituir en destinacions com bé diu Tarragona, que és on era més present, sí. doncs està costant més, però bueno, diguem que amb aquests dos anys hem tingut temps d'anar resituant tots els mercats i fent promoció en d'altres per intentar substituir el rus, que uh-huh. òbviament no existeix aquest any.
S'ha notat en el sector turístic la pujada de preus? Ho dic perquè, clar, estem amb una inflació brutal. Això s'ha notat?
Bé, no, això haurem de ser, òbviament sí, sobretot en el sector aeri doncs, hi ha hagut uns increments força importants, i això quan tanquem l'agost doncs ho veurem bé reflectit. Vam començar, això cal recordar, que com va haver-hi de l'explosió de demanda que va començar segurament al mes d'abril, quan la Setmana Santa ja es va veure que es podien tenir unes vacances normals, sense restriccions, i que tothom podia doncs desenterrar aquell viatge que volia fer de llarga distància i que no havien deixat, i van començar a haver-hi també peticions per estiu, doncs encara hi havia una certa retenció de la pujada de preus. Sí que és veritat que a mesura que ha anat passant arribant l'estiu, entre aquest increment de demanda i la inflació, doncs els preus s'han incrementat i segur que ho notarem amb les dades de l'agost.
Si parlem de pernoctacions, pel que fa a pernoctació, les dades encara es troben en un 4% per sota dels nivells prepandèmia.
Sí, hi ha alguns destins que els han aconseguit superar, per exemple, com Benidorm, que han aconseguit superar la xifra de 2019, Calvià també, i bueno, sí que és veritat que les dades de juliol encara estan una mica per sota, i tant com hem comentat, doncs, per tenir un punt de referència, doncs, hi ha també el 12% menys d'arribades a aeroports que el 2019.
Escolti'm, la tornada del turisme repercuteix, òbviament, en la creació de llocs de treball estables. Això és importantíssim, i tal com està avui en dia el panorama.
Sí. Falta saber que també hi ha aquest problema, que jo crec que no és només del sector, sinó que és generalitzat, de la manca de mà d'obra en tots els sectors, i no només a Espanya, sinó a nivell global. I s'ha intentat resoldre com s'ha pogut, però jo crec que les xifres també d'ocupació seran bones en aquest aspecte, uh-huh. que també és el mateix, vinguem d'aquests dos anys on hi havia una incertesa tremenda, doncs també són molt bones notícies.
Avui veia o llegia les destinacions preferides i veig que Andalusia continua amb un 24,4%, però Catalunya està en segon lloc, un 15,5%. N'hem d'estar orgullosos.
Sí, bueno, són sempre aquestes destinacions que estan en el dins de les comunitats autònomes les que més destaquen, però sí, home, i tant. I al final la feina de promoció doncs s'ha de veure per algun lloc, i en aquest aspecte doncs també és veritat que en el total de totes les comunitats autònomes, i parlant una altra vegada de tràfic aeri, el total és un 12% menys. Però, bueno, a nivell aeri també és la que destaca més, és Balears. Vull dir que tenim ara aquí, depenent de la xifra que moguem, doncs les comunitats com Balears, uh-huh. Catalunya, Canàries, Madrid i Andalusia, que som les que sempre doncs estan en el top 10, i, bueno, doncs, com a Catalunya, doncs hem d'estar orgullosos.
I tant que sí. Senyor Martí, el canvi climàtic farà canviar els hàbits a l'hora de viatjar, ho dic perquè desestacionalitzar una mica el tema de que sempre fer vacances al juliol, a l'agost, no? Perquè, clar, ara ja no sabem si el gener farà millor temps que el mes de juliol, no? M'entén.
Sí, bueno, és un dels factors que ens ajudarà per a la desestacionalització, que al final és objectiu que tots perseguim, i que fa molt de temps que se'n parla, i que l'oferta doncs està tinguent molt clar que doncs ha d'apostar per obrir a la pre- o post-temporada, però bueno, també han d'haver-hi altres factors des de l'administració ajudin, com són, per exemple, tot el tema de les vacances escolars, que són determinants perquè la gent comenci a fer vacances quan realment té la disponibilitat familiar per poder-ho fer. Doncs, clar, un dels temes determinants és el calendari escolar, que precisament aquest any no ha ajudat gaire amb aquest començament d'inici escolar a principis de setembre, i que no ajudarà gens. Però sí que és veritat que a nivell europeu doncs les promocions es poden encarar doncs en aquesta pre- i post-temporada, que farà doncs clima molt més agradable i que ens ajudarà moltíssim a desestacionalitzar, i així ens ho, així jugarem les cartes en tema promoció i tant.
El que està clar és que els catalans, per sort, viatgem quasi bé tot l'any, eh? Ens agrada molt allò del turisme en qualsevol moment de l'any, eh? Aprofitem qualsevol cap de setmana, qualsevol pont, per aprofitar i desplaçar-nos per el nostre territori.
Sí, i això doncs, va quedar encara més, diguem, que el que ens ha ajudat aquests dos anys, que hi havia una certa limitació, una gran limitació en tema aeri, que bueno, agafàvem el cotxe i fèiem descoberta de territori, cosa que a vegades no havien tingut temps o ens era més fàcil gairebé doncs, agafar un avió i anar lluny que no agafar el cotxe i descobrir territori, que aquest any, aquests dos anys sí que ho hem pogut fer i que aquest fet que vostè esmenta doncs, encara s'ha vist més palès amb les aglomeracions que s'ha vist en llocs que no, normalment no hi eren i que bueno, això ha vingut una mica per quedar-se. I afortunadament doncs, hi ha destins d'interior que en aquests dos anys han pogut augmentar les ocupacions i en això ha ajudat moltíssim.
Han notat vostès que la gent torna a les agències de viatges per organitzar el seu viatge? Perquè portem uns anys amb el tema d'internet que tothom s'havia fet una mica agent turístic, no? Busca hotel, avió, després a vegades passa el que passa. Hem tornat un altre cop a l'agència de viatges, que tant ens agrada que el tracte, l'oferta, que ens expliquin, etc.
Jo crec que precisament, vostè ho ha dit, passa el que passa. Ens va passar que ningú es podia imaginar, doncs tothom, qui més qui menys, o li ha passat o ha tingut algun conegut que ha tingut els problemes doncs, en el seu moment, quan tenia les vacances planificades i es va cancel·lar tot, els problemes d'interlocució que van tenir amb els diferents proveïdors. Si està claríssim que qui va estar i qui va confiar en una agència de viatges ho va tenir molt més fàcil, primera perquè segurament tenia contractar d'assegurança, que sempre ho aconsellem, i en aquell moment doncs, va ser evidentíssim que feia falta i que jo crec que aquest factor ha vingut per quedar-se i tothom ja presta molt més atenció quan se li ofereix una cobertura d'assegurança i que després per la gestió de les evolucions i tot doncs, va ajudar moltíssim. Jo crec que tot això la gent ho ha tingut clar i no és el mateix tenir el tracte davant d'una pantalla on si has de tenir alguna mena de suport telefònic, doncs tens bastants números perquè l'assistència al client no sigui massa personalitzada, que no el tracte que oferim com a agències i tot això que esmentava doncs, de poder aconsellar, i més ara, doncs, tots els destins que són de més fàcils accés. Si vols anar amb algun en concret, estàs al cas de totes les possibles característiques i de tema de seguretat que et calen, les vacunes, les no vacunes, bueno, jo crec que això la gent ho està valorant i hem tingut l'ocasió de posar més en valor la feina que hem fet sempre.
Uh-huh. I abans d'acabar, li vull comentar les paraules de la ministra de Transports, de Mobilitat i Agenda Urbana, la senyora Raquel Sánchez, que parlava de que el govern matitza que es manté l'ús de mascaretes als avions i que s'elimina en aeroports on no es feia servir des de fa mesos, perquè hi ha gent que ahir pensava que les mascaretes fora. No. No pots, no has de dur la mascareta si no vols als aeroports, però dintre dels avions continua sent obligatori.
Sí, va haver-hi un moment una mica de confusió de quan va fer la denunci i en certs mitjans va interpretar que dins dels avions també ja sabia, ja no caldria, però finalment és com vostè diu. També és veritat que hi ha països que també l'han tret de dins dels avions sí. I jo, bueno, vull entendre que si en el seu moment, en moments de pandèmia, ens van dir que la circulació de l'aire dels avions doncs era òptima i era realment un dels llocs on més segur es podia volar, en el seu moment amb mascareta, doncs ara que no hi ha mascareta enlloc, jo crec que el pròxim pas imminent serà que no calgui la mascareta dins dels avions. Però bueno, també hem après que les presses no són gaire bones en aquest aspecte, amb el qual siguem prudents i fem tots voluntat.
Apel·lem a la responsabilitat de la gent a l'hora de dur la mascareta. Doncs avui ha estat un plaer, senyor Martí, primer per parlar amb vostè, president de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades, i després per poder parlar d'una notícia positiva, que ens calen després de tants mesos amb notícies negatives, no? I quan parlem de turisme i que Catalunya recupera els nivells prepandèmia, amb aquests 2,47 milions de viatgers, és cosa positiva de la qual ens n'alegrem. Tant de bon tornem a parlar i em digui vostè que la cosa va molt millor encara.
I tant. Nosaltres ara, com a associació, tenim previst doncs, fer l'enquesta que fem final de temporada per fer la valoració total de com anava la temporada d'estiu i les previsions d'hivern.
Sí.
I esperem que tant una cosa com l'altra doncs continuïn siguent notícies positives.
Tant de bo. Continuarem parlant, senyor Martí. Gràcies, com sempre, i que passi bon dia. Adéu-siau.
Igualment, bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora en Lliçà de Vall. Avinguda Puigcerdà 14. En Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todavía.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Hoy tengo el inmenso honor de poder anunciarles la llegada de Nacho Cano. Nacho, muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La tornada a l'escola és a tocar, sobretot aquest any que comencen el 5 de setembre, una setmana abans que els anys anteriors pel nou pla educatiu del govern. Abans que els petits tornin a les aules, però, cal comprar tot el material escolar, incloent-hi els llibres de text. Segons un estudi de la OCU, les famílies van gastar l'any 2021 una mitjana de 1.890 euros a la tornada a l'escola i d'aquests, prop de 500 es van gastar en material escolar com ara llibres, uniformes i material de papereria. Una opció que ha guanyat i que ha anat guanyant molt de pes és adquirir els llibres de text de segona mà. En concret, han augmentat una demanda del 67% entre juny i agost durant aquest any. Avui en volem parlar amb una d'aquestes plataformes de llibres de text de segona mà, que es diu librosdetexto.net. Hablamos con Chema Mendizábal. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Chema, explícame un poco cómo nace librosdetexto.net.
Pues librosdetexto.net nace hace 3 años, justo antes de la pandemia, Mi socio y compañero estaba trabajando anteriormente con libros de primera mano, digamos, estaba en el sector.
¿Sí?
Y entonces empieza a detectar que puede haber un nicho de mercado interesante en todo lo que tiene que ver con la segunda mano, y entonces me plantea empezar a montar el negocio con el objetivo de poder darle una segunda vida a los libros de texto que se están utilizando, para que luego evidentemente el coste para las familias sea menor y se puedan reutilizar, sobre todo.
¿Lo viste factible desde minuto uno?
Sí, me pareció una buena idea y nos pusimos a trabajar los dos desde cero, buscando local. En un principio empezamos con un almacén y ahora ya contamos con dos almacenes y así empezamos. Nos pilló justo la pandemia a los dos meses de empezar. Estuvimos trabajando en casa una temporada y luego volvimos a la carga.
Muy bien.
Entonces, nada, muy contentos. Ahí llevamos tres añitos ya.
Chema, ¿cómo os nutrís de estos libros? ¿Cómo os llegan? ¿Os ponéis en contacto con gente? ¿La gente se pone en contacto con vosotros para venderlos? ¿Cómo funciona?
Claro. Mira, te explico. Nosotros tenemos como dos brazos, digamos. Por una parte, lo que hacemos es efectivamente nutrirnos, digamos, de estos libros. Entonces tenemos otra página, que es compramostuslibros.com, de tal manera que nuestros suministradores de libros o nuestros clientes lo que hacen es entrar en esta página, poner sus códigos ISBN de los libros que tienen, y ahí les informamos de que si podemos comprarle esos libros y cuál es el precio que les pagamos en función del estado en el que nosotros nos encontramos los libros. Uh-huh. Entonces ellos tienen muy claro desde un principio más o menos por dónde van a ir los tiros en cuanto a cuánto van a poder recibir por ellos. Entonces, uh-huh, gracias a eso, lo que hacemos es alimentarnos de esos libros. Entonces, una vez los recibimos y los valoramos en función de su estado, nosotros tenemos cinco estados de conservación, digamos, uno que es no aceptable, y evidentemente esos no los pasamos, uh-huh, a stock, sino que son reciclados, y luego son o aceptables, o buenos, o muy buenos, o como nuevos, y en función de eso tenemos categorizado cada uno de los libros en esos cuatro estados por diferentes precios.
Uh-huh. La mayoría de libros, sí, que os llegan, ¿son algunos en concreto de textos, os llegan novelas, os llegan de todo tipo?
No, precisamente lo que cuando ellos consultan, nosotros tenemos una base de datos y es eso precisamente. Nosotros únicamente estamos, lo que compramos son libros de texto y también algunos libros de lectura, pero siempre del cole, pues el Quijote de la Mancha, La Casa de Bernardo Alba, este tipo de libros. Entonces ellos desde un principio tienen claro qué libros nos tienen que enviar y cuánto van a y tienen un margen de cuatro tipos de precios en función de cómo vean ellos el estado que está el libro. Nosotros también explicamos en esa página qué criterios utilizamos para identificar un libro en los diferentes estados.
¿Os habéis sorprendido de la acogida que habéis tenido?
Pues la verdad es que sí, porque yo uno de los puntos así que tenía yo un poco de dudas cuando empezamos con todo es un poco el tema de pues el salto digital, que los chavales se pudieran empezar a utilizar tablets. Entonces, claro, el tema del libro en papel pues me parecía como que a lo mejor no funcionaba, pero para nada, todo lo contrario. Ahora nos ha hecho un poco de pupa el tema de la nueva ley de educación, porque ahora renuevan todos los libros.
Cierto.
De los cursos impares, son todos nuevos, entonces tenemos que ir poco a poco retroalimentando otra vez el almacén con este tipo de libros nuevos que nos empezarán a llegar a partir del año que viene, pero estamos muy contentos, la verdad.
Hablamos de, tenéis libros de bachillerato infantil, de primaria, de ESO, libros de universidad, libros de idiomas.
De FP, sí, exacto.
Ajá. Ponme, por ejemplo, un ejemplo claro para que la audiencia sepa, por ejemplo, un libro de filosofía de primero de bachillerato que puede costar unos 42 euros si lo compramos nuevo. En vuestra web, librosdetexto.net, ¿por cuánto lo vamos a poder encontrar?
Pues podemos encontrar libros hasta un 80% de su precio en estado aceptable. Entonces tenemos hasta un 80, un 60, incluso un 40. Entre un 40 y un 80% del precio del libro nuevo lo pueden encontrar en nuestra página web, en librosdetexto.net.
Esto me acuerdo yo cuando estábamos en la EGB, los que tenemos ya alguna edad, nos pasábamos los libros de hermanos a hermanos, ¿no? Los más mayores nos pasaban los libros a los más pequeños con alguna mancha que otra de tomate, pero bueno, eso era normal. Qué pena que esa cantidad de libros haya quedado ya en el olvido o hayan quedado ya en las papeleras, ¿no?
Pues sí, es lo que te decía. Uno de nuestros principales objetivos tiene que ver con la reutilización de este tipo de libros. Es decir, al final tiene también un punto ecológico. Porque al final hay mucha gente que dice, oh, es que me da muchísima pena tirar estos libros y tal. Bueno, pues esta es una manera de que esos libros se puedan reutilizar. Haya chavales que puedan utilizarlos.
¿Vosotros trabajáis con todas las comunidades autónomas?
Sí, salvo con Canarias, Ceuta y Melilla, por un tema aduanero, pero por lo demás trabajamos con todas las comunidades. Sí.
Además, vosotros enviáis gratuitamente pedidos superiores a nada, 20 euros creo, ¿no? 19.
Sí, a partir de 19 euros el envío es gratuito.
¿Hay algún libro que esté en el top 10 de los más solicitados, Chema?
Pues no te sé decir algún libro concreto, lo que sí te sé decir es que los que vuelan son los de bachillerato. O sea, no es que vuelen, sino que hay mucha rotación. Nos llegan bastantes y en cuanto nos llegan enseguida salen porque muchos de los colegios tienen la sarta de libros, tienen el banco de libros, digamos, y ellos mismos en los colegios, tanto en eso como en primaria, se van utilizando este banco de libros, que también nos llaman, nos piden muchas veces pues para completar, digamos, el stock de esos bancos de libros que tienen en el cole. Pero sí que es verdad que con los libros de bachillerato pasa menos, lo que significa que la rotación de este tipo de los libros de estos cursos es mucho más alta que en eso o en primaria.
Chema, seguramente hay muchas personas que son románticos y les gusta pues tener los libros de cuando ellos iban al colegio. ¿Incluso podemos encontrarlo en vosotros? No sé, algún libro de GB que nos gustara o tal, o alguien que lo quiera vender y nosotros comprar.
No, únicamente compramos libros que puedan ser reutilizados por alumnos y alumnas en los cursos actuales. No compramos libros de cuando tú y yo estudiábamos. Vale. Porque sobre todo tenemos un espacio limitado, digamos. Ajá. Y también entendemos que lo que hablábamos antes de la rotación, la salida de estos libros sería un poquito más lenta, ¿no sabes? No, porque ¿quién va a comprar un libro, a no ser que sea un nostálgico romántico, como me dices, sí, de cuando estudiábamos en COU? Entonces, nada, nosotros únicamente, como te decía antes, en la base de datos de cuando nos venden libros, hay únicamente libros que son actuales, que se están utilizando este curso.
A la hora de comprar en Internet, ya sabes que hay que ir con mil ojos y hay que confiar en la página. ¿Qué confianza me dais vosotros?
Bueno, a mí me plantean eso muchas veces, ¿eh? Es decir, oye, claro, ¿cómo sé yo que no estoy mandando un correo a ningún sitio? Entonces, bueno, yo generalmente les redirecciono tanto a las críticas que tenemos en Google como a Trustpilot, por ejemplo, que es un sitio donde nos dan su opinión y sus críticas, y digo, bueno, mira, ahí somos librosdetexto.net, estamos en Valencia, trabajamos con todas las comunidades y no puedo hacer otra cosa más que se fíen.
Desde luego.
Pero ya te digo, es algo que a ver, hoy en día la compra por Internet está muy utilizada. Nosotros, en un principio, no es uno de los principales problemas que tenemos. Afortunadamente se fían.
Bueno, vamos a recordar, Chema, hay librosdetexto.net, que ofrecéis esos libros de segunda mano de diferentes comunidades autónomas, libros donde te puedes ahorrar hasta un 80%, de esa manera ayudamos al medio ambiente comprando esos segundos libros, esos libros de segunda mano, y además hacemos que las familias ahorren dinero, y por la otra parte, esa página donde podemos venderlos, ¿no?
Exacto, que es comprámostuslibros.com. Y ahí es otra manera de que las familias se puedan aprovechar de esos libros que ya han utilizado sus chiquillos y chiquillas y bueno, puedan tener, obtener también dinero para luego hacerse con libros del curso que inician sus mochuelos y mochuelas.
Bueno, aquí el día 5 ya empezamos las escuelas, los niños ya empiezan el cole, una semana antes de lo...
Empezáis un poquito antes.
Exacto. ¿Ya se nota ya? ¿Empezáis a tener pedidos, gente que ya que esté interesada?
Sí, además ha sido, o sea, nosotros tenemos, digamos, un pico alto cuando acaban el curso, ahí por junio, julio también es alto, agosto baja un poquito y ya la última semana de agosto empezamos a tope. Bueno. Ya se empieza a notar tanto que nos entran muchos más libros como que nos sacan, también tenemos muchos más pedidos. Es a partir de ahora y sobre todo hasta la tercera semana de septiembre aproximadamente, cuando vamos más a tope. En junio hablamos con padres que están tranquilos y en septiembre son padres que...
Llegan los nervios.
Que la urgencia ya prima. Entonces es un poco la diferencia. Pero sí, ahora mismo vamos a tope. A partir del lunes pasado estamos a tope.
Muy bien. Oye, Chema, tengo curiosidad, yo soy muy cotilla. Entre libro y libro, cuando compráis algún libro de segunda mano, ¿os habéis encontrado alguna cosa así que digas... ¿Esto es para marcar o para hacer un libro?
Bueno, hay apuntes graciosos, hay citas de amor y cosas de estas, ¿no? Pero no mucho más. Bueno, nos encontramos pues con los típicos, pues hay gente, chavalillos que dibujan y pues dibujos en los libros y esas declaraciones y un montón de cosas graciosas que entre nosotros, no te diré que vamos apuntando, pero sí que comentamos.
Hombre, está muy bien. Eso de las declaraciones de amor ya no se hacen porque todo el día se ve online, o sea, ya no existen las escritas.
Pues sí, en los libros de texto nos encontramos declaraciones de amor y todo.
Qué bonito. Billetes de 500 euros todavía ninguno, ¿no?
De eso no nos hemos encontrado. Bueno. Y si, igual algún compañero mío lo ha encontrado y no ha dicho nada, también te digo.
Bueno, pues nada, que comparta. Bueno, oye, pues ha sido un placer conoceros. Librosdetexto.net ofrece libros de segona mà de diferents comunitats autònomes. Hem dit, per posar un exemple, que un llibre de batxillerat pot costar 42 euros. Ells, a partir de 17 euros, els podeu trobar. I la veritat és que estan, en auge aquestes plataformes que t'ofereixen comprar llibres de text de segona mà i a bon preu. Txema Mendizábal, Escarri Casco. Hasta la próxima, gracias, un abrazo.
Venga, abur, gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Va Despenser, está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
Dos de Va Despenser. El sábado por la tarde, en 13.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tan cansada de luchar. Esperar tanto amor por entregar. Tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad.
Bueno, jo sempre ho dic, jo sóc una afortunada de treballar des dels 13 anys en el que m'agrada, que és la ràdio, i d'haver pogut treballar amb gent i conèixer grans professionals de la comunicació. Un dels meus mestres és, sens dubte, en Charlie Diego. Charlie Diego, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, benvolguda i estimada Montse Rodríguez, Super Montse.
Escolta'm, quines èpoques de la ràdio, Charlie? Encara me'n recordo, quan treballàvem plegats.
Sí, jo també me'n recordo quan treballàvem plegats. És veritat que sempre he vist molt intensament el present, però em sembla que no es pot oblidar el passat.
Evidentment.
I els que vam néixer en aquella època radiofònica tan meravellosa, on no hi havia Netflix, no hi havia xarxa, no hi havia res, la ràdio tenia un poder estratosfèric, i nosaltres sempre hem estimat la ràdio, tingui el poder que tingui.
És veritat. Un dels teus mestres va ser Luis Arribas Castro.
Sí, es nota, oi? Es nota amb el títol de l'últim, del meu segon i últim llibre, que es diu Un milió de coses.
Com últim llibre? Què dius ara? Mai es pot dir l'últim, Charlie?
Bueno, és el penúltim. No, l'últim ara mateix.
Ah, ben fet, ben fet.
No, l'últim no, ja tinc planificat el proper, que serà, si Déu vol, serà una novel·la d'humor.
Que tu ets colinquet, per això.
Un milió de coses li dec amb el mestre Luis Arribas Castro. El llibre és un petit homenatge, un a Arribas Castro pel nom del llibre.
Sí.
Perquè, com tu saps, deia, senyora, soy el único pollo que habla. I el programa es deia, ell deia una frase que era, la ciutat és un milió de coses.
És veritat, és veritat.
Amb aquella veu tan greu que tenia, tan potent, i amb aquella entonació que li donava. I després també, d'alguna manera, és un homenatge a un altre periodista, Lluís Carandell, que era de l'època, era un periodista català que vivia a Madrid, que treballava a Televisió Espanyola, que feia cròniques polítiques, però tenia molt sentit de l'humor. I ell va fer un llibre que es deia El Tiberia Show.
Sí.
Estava ple d'anuncis de diaris, de retalls. El meu és una altra història, però d'alguna manera va néixer l'inquietud llegint Celtiberia Show, un llibre de curiositat.
Mm-hmm. Charlie, tu ets un periodista que et reivindiques cada dos per tres, i escolta'm, ets cool, inquiet, no pares, i dius, si ara no estic a la ràdio, estic fent llibres, estic a una agència de comunicació, sí. Te'n vas a viure a l'altra part de Catalunya...
Sí.
No pares, reivindicar-te és una cosa important a la teva vida, no?
Bé, l'altre dia no sé a qui li deia, no era una entrevista de ràdio, era una xerrada amb algú, que mira, que tu no pares, no sé què fas i tal. Dic, mira, si tu vas en bicicleta i pares, caus de la bicicleta. Doncs a mi em passa una cosa així. No tinc la necessitat de fer coses, d'estar content amb el que faig i de gaudir amb el que faig. Per això, quan no faig una cosa, faig l'altra.
Uh-huh.
I tinc necessitat de fer-ho.
Bueno, el teu catamarà que feies a la ràdio ara fins fa poc s'atura, no? No sé si per la mala mà.
Sí. No, s'atura perquè el catamarà, que era una sola hora setmanal, tu coneixes més bé que ningú la ràdio, sí. Ja vola sola, sortosament des de fa anys, el catamarà portava una feina extraordinària, perquè un guionista, presentador, tot, i un programa d'una hora a la setmana a mi em costava dos dies i mig, tres. Perquè a més tenia una entrevista, tenia guió, era un programa guionat, això ja no es fa pràcticament, aleshores em portava tanta feina que... m'aturava a fer nous projectes. I aleshores, en 3 anys de catamarà,
clar,
que he gaudit moltíssim, que he navegat moltíssim i que m'he esquitxat amb l'aigua del mar la cara, doncs ara toca fer altres coses per aquesta inquietud que tu comentaves fa un segon.
I una d'aquestes és aquest un milió de coses, al qual en parlem ara. Charlie, podríem dir que tu ets l'Àngel Casas de la ràdio? T'ho dic perquè si l'Àngel Casas ens portava els personatges internacionals més importants, tu en el món de la música, jo crec que has entrevistat a tothom internacional, o quasi bé tothom.
Sí, l'època del Casper Street, del programa Casper Street de Ràdio Barcelona, una època irrecuperable, on la ràdio tenia un poder meravellós, encara el té ara, però amb poques emissores, en fi, vaig tenir molta sort d'estar una gran emissora al millor moment.
Uh-huh.
Al millor moment, i a més amb 21 anys. Aleshores, la indústria del disc era una diferent a la que és ara, tenia un poder magnífic, i aleshores els artistes els hi feien molt de cas.
Bueno, i tu que tenies el teu punt, o escolta'm...
Bé, perquè estava la millor emissora i el programa per a la gent jove. I a més també hi posava aquest sentit de l'humor que jo tinc, aquesta combinació de música i sentit de l'humor funcionava. I aleshores, doncs, venien artistes com Roger Hodgson de Supertramp a l'estudi, a l'estudi Roger Hodgson de Supertramp, o Albano Romina Power, o Bonnie Tyler, o l'italià Claudio Baglioni, en fi, de tot el món venien, I, esclar, això era una època pretèrita, una època passada a la ràdio, i que un programa de ràdio de música tenia una gran força. A mi em deien, esclar, que si tu poses discos, el Corte Inglés en ven, i si no em poses, no en ven.
Exacte.
Això no era l'únic que col·laborava a vendre discos. Però el fet de posar un disc o no posar-lo, entrevistar un artista o no, doncs tenia una repercussió entre l'audiència.
De fet, el teu primer llibre, el 2019, vas publicar el Gràcies per la Música, en què parlaves, i de fet i et col·laboraven també molts cantants del nostre país en aquest llibre.
Sí, perquè el pròleg el va fer Albano, el cantant internacional,
que em va dir de seguida que sí, i a l'epíleg, quan acaba el llibre, va escriure Pablo Abraire, que és un tio
fantàstic. La vida no, Paloma.
Però que jo l'estimo molt. I després Janet, que també es fa estimar molt, la Janet també escriu un altre epíleg. És a dir, escriuen tres cantants, Albano, Pablo Abraire i Janet, que són humanament els tres una gent molt maca.
Un llibre que ha tingut molt d'èxit. Què n'esperes d'aquest Un milió de coses, que a més recopiles fotografies? El cul inquiet del Charlie Diego s'ha anat per tot arreu amb una càmera de fotos, qual reportero del National Geographic ja ha fotografiat de tot tipus de coses a tot tipus de països. Explica'm una mica.
El llibre és un compendi de fotos curioses, divertides, que et criden l'atenció per alguna cosa. Lluny de les fotos turístiques, és a dir, no surt la Sagrada Família, no surt el Passeig de Gràcia, però surten coses que et criden atenció i que jo capto. I a més acompanyades per text. Aquest sentit de l'humor que se m'atribueix, que l'havia demostrat, i te quiero ver com a guionista de la Cerdà, o com a assessor del No passa res de la Trinca,
sí,
o escrivint el diari Rajoset de Manresa, unes columnes costumbristes, aquest esperit que de fer somriure és importantíssim al llibre, i les imatges van acompanyades per text, que és tan important com les imatges. Són, sobretot, això, imatges que et fan somriure, que et fan riure, que et criden atenció, que són curioses i que quan jo passo per un carrer o una determinada situació, doncs dic, ja la tinc, aquesta. Mm-hmm. Aquesta és l'imatge, aquesta és la foto. I a partir d'aquí, doncs jo escric i dedueixo, faig deduccions i especulo i dic moltes coses.
Escolta,
digues.
Que tinc un dubte. A la botiga d'Empúria Brava ja han trobat la dependenta que tingui interès en treballar?
Això anava a dir. A vegades expos t'il·lustro amb alguns fets concrets. És que aquesta és una de les coses que a mi em va atrapar, no? I com aquest home, aquest bon home ha tingut alguna mala experiència amb alguna dependenta que no tenia ganes de treballar i ara es vol que treballin, que tinguin interès en treballar. Aquesta és una de les imatges del llibre, com també és una de les imatges del llibre una botiga de... una floristeria a Còrdoba que es diu Lola Flowers. Que, clar, Lola Flowers té tota la gràcia del món. Aquesta gràcia que els cordobesos saben imprimir, no? I que ho demostren amb el nom d'aquesta botiga. Hi ha moltes altres imatges que criden l'atenció, no? Com, per exemple...
Bueno, aquell jove que... El noi que va anar a ajudar l'avi, no?
Aquest va quedar adormit. Sí, això era, a la República Americana, a Santo Domingo, i amb un mercadillo d'aquests que es fan que hi ha de tot, artesans i més, alguns pobles i ciutats de tot el món, doncs allà ja estava a la parada un noiet de 13 o 14 anys, però estava roncant sobre... Sí, en lloc d'estar pendent del que venien, estava roncant sobre el taulell, i l'avi, jo passava per allà aquells moments i va fotre una bronca espectacular.
No m'estranya.
I ell va despertar de cop. Això que m'ha llegit aquest exemple perquè és un dels que... Sí. Doncs que té més gràcia. I alguna cosa sorprenent, Montse,
sí,
com, per exemple, un poble que està a prop d'on estic jo ara, on visc ara, a Barberà de la Conca, que es diu l'Espluga de Francolí,
sí,
que anant pels seus carrers, no tot ho descobreixo pels carrers, però algunes coses sí. Hi ha una foto d'Albert Einstein, el gran Albert Einstein de la teoria de la relativitat, envoltat de nens del poble. Dic, què fa aquí l'Albert Einstein? Què se li ha perdut a l'Espluga de Francolí? Ho dic amb tot el respecte.
Sí, sí.
Doncs res, que el van portar a donar unes conferències a Barcelona, el van portar a un estiu de Poblet i devien tenir 5 minuts i li van ensenyar un dels pobles que està relativament a prop del monestir de Poblet.
Ah.
I allà tenim l'Albert Einstein amb 10 nanos retratats i al carrer hi ha aquestes fotos. Hi ha unes fotos que són d'aquest homenatge a aquesta efemèria.
Charlie Diego, com tu i jo ens estimem molt, i jo tinc la possibilitat de quedar amb tu perquè me continuïs explicant, dir-li a la gent que ja pot comprar aquest llibre de la mà d'Amazon, que el vendran exclusiva, que és Un milió de coses, que us ho passareu molt bé, i dir-te, Charlie Diego, que t'estimo molt i que sempre en el meu cor. mestre.
Gràcies, Montse Rodríguez. Efectivament, a Amazon el podran trobar, a més, arribarà el llibre ràpid, i saps que també t'estimo. Això no ho dic per quedar bé, ho dic perquè és una certesa, i perquè és un plaer amb la gent que hem treballat, que a més els puguis estimar.
Gràcies,
Montse.
Un petó, Charlie.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53. Y de regalo...
Las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Bueno, doncs jo abans de marxar faré una trucada al 91446-0000, que són els amics de Mundo Natural, porque ofrecen jabones sólidos, champús y cremas mediterráneos con un 20% de descuento. ¿Tú también las quieres? Pues llámalos 91446-0000. Bon cap de setmana. Adéu-siau.